Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic de Sabadell que difon setmana rere setmana l'activitat teatral amateur i professional de la nostra ciutat, la pedrera d'actors i actrius més activa del planeta. De tota aquesta activitat teatrera ens n'informem i en fem difusió als quatre vents, l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Flanc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Urgori, el Bernat Pareja, l'Eli Quero i el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix. Tot plegat ho enllaça la meravellosa veu del programa, la d'en Francesc Asens, i ho posa en punt un crac del control tècnic, el nostre home a la peixera, en Toni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 199. Atenció, que comença.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.
Com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. Tot seguit, entrevistarem en Marcel Castillejo, del Teatre Sant Vicenç, i l'Albert Mitjans, que ens explicaran com porten el muntatge de la segona entrega del cicle Univers UNESCO, La Lliçó. L'entracte d'avui ens arriba de la mà de l'Adrià Garcia, que aquesta setmana ha anat d'estrena al Teatre del Ciervo a veure-hi la ponència. A continuació, produirem una nova entrega de la secció de comediants sabadellencs. Aquesta vegada ens acompanyarà a l'estudi l'actor sabadellenc Antonio del Valle, un dels actors de l'obra Potser somiar, una comèdia tendra i molt humana que està en cartell a la sala Versus Glòries. Just després, l'última part del programa, crítica de teatre barceloní a la secció Teatre de Franc. Pareu atenció al taló de fons que el Jaume ens ha penjat avui. Platea les fosques, taló amunt i som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. El Taló de Fons.
Benvolguts teatreres i teatrers, si sou oients d'aquest programa, ja deveu estar al cas del programa de televisió El Llop, a TV3. Voldria aprofitar aquesta tribuna per felicitar la cadena pública catalana, la nostra, per la iniciativa de presentar en horari de prime time un programa sobre teatre amateur. Aquest format de programa que tendeix al reality show i a exaltar les emocions no és el tipus de televisió que m'agradi personalment, però és cert que és el format que atrau més a l'audiència. I per aquest motiu i d'altres, penso que és un encert. Primerament, per haver escollit parlar de teatre i cultura i tenir l'objectiu d'acostar-lo al gran públic televisiu. En segon lloc, per l'elecció de l'obra, Terra Baixa. Sí, hi ha moltes altres obres catalanes més contemporànies, però si es tracta d'apropar el teatre a tothom i a persones poc avesades en el teatre, res millor que una obra catalana tan coneguda d'Àngel Guimerà per atraure indecisos. També pel bon tracte que s'ha tingut amb tots els participants. Especialment en els primers moments del càsting, quan es feia el cribatge més gran i es podia caure en la ridiculització d'alguns participants que no se seleccionaven. En canvi, es va optar per centrar-se en els sis, en les persones que després serien seleccionades per la següent fase. Amb cura s'ha tractat la part personal, sense entrar en les qüestions íntimes dels participants, més enllà de les necessàries per conèixer-los mínimament. Això fa que, malgrat que hi hagi elements que s'acostin al reality show, no es pot parlar en cap moment que ho sigui. El director del programa, Àngel Llàcer, que té fans però també té molts detractors, ja en els anuncis em feia pensar que potser aniria a ridiculitzar, però en canvi, per tal i com s'ha anat configurant tot el programa, es veu que té una gran estima i respecte pel teatre amateur. Tot i això, s'ha de dir que, sens dubte, es converteix en la vedet del programa i tapa tota la resta de col·laboradors. Bé, tots no. L'Elisenda Pineda no queda eclipsada per Llàcer. I sí que he trobat a faltar una mica més d'explicació dels grups de teatre amateur d'on provenen els diferents participants. I ara que ja s'ha tancat el càsting, serà molt interessant tota l'explicació del muntatge d'una obra de teatre. Esperem que continuï tenint el bon tracte que fins ara ha mostrat. I, evidentment, és una gran satisfacció veure com el teatre de la nostra ciutat també hi és representat en els càstings, amb el Carles Blanco, actor del Teatre Sant Vicenç, i ara ja en la fase definitiva del muntatge per Pep Carpena, que farà de Sebastià. El Pep Carpena va començar al Teatre Sant Vicenç fent de Rovelló, Satanàs i fins i tot de director dels Pastorets, i després al Teatre del Sol, per participant en moltes obres, destacant especialment amb Vania, especialment amb el muntatge amb el personatge de Vania, a l'oncle Vania. En definitiva, amb el llop s'ha aconseguit un fenomen que feia molt temps que no em passava, tenir ganes de veure el proper capítol cada setmana. Espero que així segueixi les properes setmanes i que fins i tot puguem veure el Pep Carpena fent de Sebastià al teatre principal. Impossible que ens decebi la seva actuació.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, Eloi.
Com ho portem aquesta setmana?
Doncs bastant carregat, podríem dir. Bastant carregat.
Sí? I això?
Millor.
Sí,
quan
no,
més oferta,
segur, segur,
millor.
Segur.
Més llocs tindrem per anar.
A veure, què tenim aquesta setmana?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrena La Lliçó aquest dissabte a les 10 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda. I això fins l'11 de març.
Poques entrades. De fet, avui parlarem amb ells després de l'entrevista.
Seguim al Teatre L'Alternativa, que interpretaran Abans que arribi l'Alemany aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé, què més?
Al Teatre Teatral presenten Figuretes immenses dissabte i diumenge a 6:45 de la tarda. Una obra plena de metàfores i sentits figurats per desconnectar de la rutina.
Figuretes immenses.
Apuntem. I seguim apuntant al Teatre Arlequí, que figuraran La Caputxeta Vermella dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. I és l'últim cap de setmana d'aquestes titelles, per tant, aprofitem aquesta última oportunitat.
L'aprofitarem. Què més?
Per últim, a l'Estruc representaran Los Jueves Absurdos demà, dijous 24 de febrer, a les 9 del vespre.
Molt bé, Júlia, moltes gràcies. T'haig de preguntar l'obra fake de la setmana passada, perquè últimament l'encertes molt a l'hora d'invertir-te l'obra i jo no sé quin és.
Doncs era la de la companyia Amics del Teatre, que presentava Converses de Cafès.
Aquesta era fake. Ja sabeu que per endevinar la fake d'aquesta setmana només cal que compreu entrades per la resta.
També. Aneu pensant. I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a l'Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El proper cap de setmana s'estrena al Teatre Sant Vicenç la segona entrega del cicle de teatre d'autor Univers Ionesco, que va començar al setembre amb l'obra El Camaleó i el Pastor. Aquesta vegada representaran La Lliçó, una de les peces teatrals més representades a arreu. Amb nosaltres avui tenim en Marcel, una veu que ja coneixeu. Bon vespre, Marcel.
Bon vespre, què tal, Eloi?
Molt bé, molt bé. I també hi tenim l'Albert Mitjans, un dels actors d'aquesta obra. Bon vespre, Albert.
Bon vespre, Eloi, bon vespre.
Com esteu? Com van els nervis?
Allà estan.
Bueno, els hem pogut anar gestionant, no? Perquè sí, com que ja portem temps al darrere d'aquest muntatge i, no sé, a mi m'ha agradat perquè hem pogut treballar molt al detall. I bueno, no, de nervis n'hi ha i sempre està bé que n'hi hagi, però suposo que els hem pogut anar gestionant i com que hi hem pogut treure molt de suc, jo crec que a part de nervis també tenim, no?, com il·lusió i ganes d'estrenar i sí, i ganes de veure també les reaccions del públic.
Sobretot això, sí.
Deixem-ho que us pregunti primer a tu, Marcel, com va anar la representació del Camaleó i el Pastor, les representacions del Camaleó i el Pastor.
Bé, van ser poquetes representacions. Clar, ja comencem perquè és un format diferent, no? Perquè són nits al vestíbul, per tant ja no estàs a la sala amb una pati de butaques de més de 200, no? 240, entre 240 i 250 butaques, i és un format més petit, més a l'estil que fer teatre, i llavors la peça, l'obra de teatre del Camaleó i el Pastor de Ionesco, o vaja, qualsevol Ionesco, ja no és una cosa habitual, no? Ja no és algo que acostumis a veure a la cartellera de Sabadell, ni potser tampoc de ciutats del voltant i de Barcelona, no? No és una comèdia a l'ús i per tant també doncs, és un muntatge risc, són muntatges arriscats. La lliçó penso que també té el seu risc, té el seu punt de risc, però també és interessant que hi hagi coses diferents i que ens facin pensar d'una altra manera i que ens provoquin sensacions diferents, vaja, definitiva.
Va tenir bona rebuda amb el públic?
Sí.
Malgrat ser una peça diferent?
Sí, 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 sí. Clar, a diferència, clar, el Camaleó i el Pastor era més aviat, o estava plantejada, la posada en escena, la direcció, no? Estava plantejada més com una comèdia, o es podia semblar més a les comèdies habituals que acostumem a veure, pel to, més que res, pel registre dels personatges. En canvi, la lliçó jo penso que no, que és una cosa que està com a mig camí, no? No sé, Albert, ho comparteixes o què?
Sí, sí.
Està com a mig camí, és un drama còmic, diu Ionesco, no és ni una cosa ni l'altra, ni xitxa ni limonà. Però bueno, també és interessant perquè llavors no sap, el públic no sap, es queda desconcertat. Jo penso que pot ser que passi això.
Sí, no saps ben bé cap on et portarà el que és el guió de la història, no? Vull dir, et quedes com... Sí. Com bastant descol·locat, això sí.
Sí, sí.
Parlem-ne, doncs, de la història. De què va la lliçó?
De què va, Albert?
La lliçó.
Sembla que te la preguntem a tu ara, la lliçó.
Sí.
La fa ella, però... la lliçó.
Sí, no, és... bé, la història és Ionesco total, vull dir... És la història d'una classe d'un professor cap a un alumne. I bé, doncs a partir d'aquí tot desencadena una sèrie de situacions bastant, bastant delirants, no? I el més sorprenent i el més excitant de tot, no?, és que a través de la paraula, no?, el domini que pot arribar a tenir la paraula, doncs depèn de com i de quina manera es diu cap a les persones. Vull dir que és interessant, és molt interessant.
Això ho dius pel teu personatge, pel paper que representes, el del professor?
Sí, 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 bàsicament això, vull dir, amb la paraula, vull dir, fas moure els fils de tot, absolutament de tot. Uh-huh. I això és interessant.
I això ha passat sempre, i passa ara també, no? Uh-huh. Que hi ha molts líders, personatges mediàtics i gent que a través d'això, a través de la paraula i de la insistència i de vegades d'unes altres formes de violència que no són la violència física, no saps com, però amb el discurs aconsegueixen provocar una sèrie de coses bastant terrorífiques que no t'esperaves, no? I això passa avui també encara. I per tant, és, en aquest sentit és vigent, no? Sí, sí. I bueno, veureu que també els personatges aquests que apareixen a la lliçó doncs van patint, es van com transformant, no? Van mutant i els hi va canviant el seu caràcter que tenien inicialment, doncs es va transformant en una altra cosa i el públic, bueno, això que deia l'Albert, no? Quedarà com completament perdut. No sabrem si hem de riure o no hem de riure, o ens ha de començar a fer una mica d'angoixa, no?, això que està passant.
Sí,
entenc que pel que dius, aquest text doncs té aquestes formes de violència verbal.
Sí, directament no és que sigui un text dur a nivell de paraula, però el que la paraula porta, això sí. Vull dir que i això és el que diu el Marcel, que tots els personatges, vull dir, van canviant com d'estat, no? Depenent el moment de l'obra, i ja et dic, és llaminer, és una peça que, com has dit, Eloi, s'ha fet a molts llocs. I realment és llaminera perquè el format ja és bo, perquè és pocs personatges, és com molt, molt recollit, molt íntim, vull dir que el procés ha estat molt interessant, perquè a banda, jo personalment aquest tipus de format no l'havia tastat mai, i particularment, vull dir, n'he gaudit moltíssim, vull dir que...
El format és el mateix que el de la primera entrega, és un format...
Sí, que
un altre petit format, fet que es fa al vestíbul.
Al vestíbul, sí, correcte. Pocs personatges, d'una sola tirada...
Exacte, un sol espai, durada breu, no?
Sí, breu, i clar, vull dir, acostumats doncs a fer altres tipus d'obres o representacions, no? En el que pot sortir a l'escena 1, a la 8, a la 7, a la 6, a la 5, doncs això és un, també ha estat un repte, no? Vull dir, ha estat així.
El text heu mantingut l'original, també?
Bueno, l'hem adaptat una mica. Ja havíem fet una adaptació bastant lliure en el cas del Camaleó i el Pastor, que és una obra que no s'havia traduït mai al català, perquè jo... Això és una convicció meva, de que penso que... Clar, els textos aquests ja són molt complexes, els originals, i penso que també hem d'aconseguir que també d'alguna manera sigui assequible... fer-los una mica més assequibles. I segueix sent molt enrevessat, La Lliçó és un text enrevessat i que té moltes capes i que hi pots entrar molt i trobar-li moltes interpretacions. Però si el podem una mica, penso que, que és més assequible i que funciona més bé i que potser generarem més això que busquem en l'espectador o espectadora, no?
Que busqueu generar.
Bueno, això, aquesta sensació, no?, de com de
Desconcert.
D'angoixa, desconcert, sí.
Com ha sigut el procés de muntatge de La Lliçó?
Intens,
entrebancades, vull dir, amb tot això de la pandèmia hem hagut d'engegar. El que passa que suposo que el que ens ha activat a tots és que, les ganes ens movien a tots i hem dit que quan fos el moment, doncs es trauria del calaix i ens hi posaríem, i així ha estat. El procés ha estat molt interessant, vull dir, ja t'he dit que al ser poca gent, la direcció, diguem-ne, acurada i detallista, hem tingut temps a anar integrant tots els detalls i ha estat...
Sí, també també hem de buscar la part positiva del tema de les onades de Covid i de més, que és això, que ens ha permès ser molt més detallistes. Sí, sí.
I després hem vist mica en mica, no?, com els personatges anaven prenent forma i ha sigut molt, molt interessant.
Sí, no acostumem a treballar el teatre de text tan així, diguem-ne, meticulosament, i ha sigut guai també, perquè també és una manera de reivindicar-lo, no? Mm-hmm. Està bé.
L'equip, no només el formeu vosaltres dos, el Marcel com a director, l'Albert com a professor, ens falta l'alumna...
La Maria Valle, la majordoma, sí, correcte.
Exacte. Sí. Super alumna i super majordoma.
Totalment.
Sí, sí.
El que tinc entès, la majordoma va passant per l'escena i va ficant cullerada.
I això mateix, sí.
Un tercer personatge una mica misteriós també, que també el pots llegir de diverses maneres, No saps ben bé de banda de qui està. Perquè ajuda un i sembla que vulgui ajudar l'altre també, no saps massa bé per quin terreny es mou. El que sí que saps és que és un personatge que és l'únic que és com més terrenal, més mundanal, i que quan la trama ja s'ha enrevessat molt és el personatge que apareix, aquesta minyona, que ja la té altres obres de Ionesco, també la té aquest personatge de la Maria, que és el que desembolica una mica l'assumpte, no? I diu, a veure, què està passant aquí, anem a posar ordre a tot això, i això tu ho has fet bé, això no ho has fet bé, això així, això així.
Quina és la propera obra d'aquest univers?
La propera obra, penso que la representació serà en el mes de maig i serà La Cantant Calba, que jo crec que és la icònica de Ionesco, la que més o menys coneix tothom, almenys el títol, i que també em sembla que es va escriure més o menys a la mateixa època, i potser el mateix any, diria, que La Lliçó. I sí, aquestes primeres obres són de les que van triomfar més de l'autor. I el que passa és que en aquest cas penso que parla d'una altra cosa completament diferent, La Cantant Calba, que El Camaleó i que La Lliçó, perquè parlem de, doncs, això de l'alta burgesia, d'aquestes convencions socials, no? de com és també molt enrevessat aquest món de l'alta societat i de l'alta societat anglesa, no? I d'aquests valors així una mica carques i una mica... Sí, penso que va cap a una altra línia. També molt crítica de Ionesco, que també té tota una sèrie d'obres que en parlen i també és molt interessant.
Teniu bones expectatives, tant per La Lliçó com per La Cantant Calba?
Sí, jo crec que sí, no? Sí. De moment hi ha molta expectativa, ara ho haureu de fer molt bé, eh?
Sí,
hi ha molta expectativa i s'estan esgotant les entrades de seguida. també és un... És, clar, hi ha menys localitats, no? Però sí, sí, és... La gent hi vol anar, i vol anar a veure-ho. I ho intentarem donar-ho tot, no?
Això sí. Què hem de fer, doncs, si volem venir?
Doncs al portal Fila 12, us heu de buscar Fila 12, Centre Sant Vicenç, Teatre Sant Vicenç, i trobareu ràpidament la pestanya per poder accedir a la compra d'entrades.
Doncs molta merda per la lliçó. Segurament ens tornem a veure quan estreneu a Cantant Calba.
Sí, avisem que no serà prorrogable, eh? O sigui que aquests 4 dies, 26, 27, 4 i 11 de març, febrer-març, que la gent vingui, perquè són els dies que la podran veure, aquesta obra.
Doncs moltes gràcies, Marcel, moltes gràcies, Albert, gràcies per ser aquí nosaltres. La lliçó es podrà anar a veure al Teatre Sant Vicenç fins l'11 de març. Alerta que només hi ha 4 representacions i les entrades volen. Fins la propera.
Moltes gràcies. Mira,
gràcies.
Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure l'estrena de La Ponència al Cervo Teatre, una obra que havia hagut de ser representada just després del primer confinament de la Covid-19, fa 2 anys. I fins ara no s'ha pogut representar en el teatre. Anem a veure què els ha matat el públic i els actors. Endavant! Som el combat contra l'oblit. Bones, què t'ha semblat l'obra?
Doncs molt interessant, no m'esperava veure una comèdia, la veritat és que no sabia que era una comèdia i m'ha sorprès bastant la quantitat de personatges, els diferents papers, els actors també ho han fet, actors i actrius superbé. Bé, m'ha encantat perquè ha posat molt en punts de vista problemes socials que hi ha avui en dia, però amb una clau d'humor molt, molt amena i molt divertida.
Ah, molt bé, fantàstica, molt maca, molt divertida.
Molt entretingut i una paròdia que els catalans està molt bé.
Jo crec que s'ha de vindre a veure, molt recomanable.
Oh, molt bé, una obra molt entretinguda, molt divertida i diferent a el que estem acostumats darrerament.
Bé, una obra divertida i no l'havia escoltat mai el nom d'aquesta obra i m'ha agradat.
Sí, moltes frases amb moltes carcajades, no? Inclús tot el públic tota l'estona s'estava rient molt.
Què us ha semblat la posada en escena dels actors?
La veritat és que tots ho han fet super, super bé. Molt bons actors tenim aquí al Ciervo, eh?
Sí, ha sigut molt divertit. M'ha agradat molt el que dirigia, diguéssim, la ponència. I el mossèn també m'ha agradat.
Sí, jo els he vist molt professionals perquè crec que és una obra difícil, no? Perquè no surten de l'escenari en cap moment, sempre estan allà i trobo que ho han fet fenomenal.
Molt bé, molt naturals i, bueno, que ho feien molt bé.
O compartixi la idea, està molt bé, sí.
Jo crec que des del meu punt de vista no semblen amateurs, semblen professionals.
I què en penseu de la societat occidental actual? Cap on va?
Bé, és una pregunta molt, molt difícil, perquè ni ells en una hora i pico d'obra de teatre s'han pogut posar d'acord, així que jo tampoc t'explicaré aquí ara la meva opinió, perquè és un tema molt controvert.
Sí, com diu ella, és un tema complicat i s'han de canviar coses, i de contaminació i tal, però bueno, és complicat.
Sí, jo crec que em quedo el que deia l'ecologista, no? El personatge de l'ecologista, que bueno, hem de mirar els petits detalls, com ficant un exemple de no utilitzar llaunes, sinó utilitzar botelles de vidre, doncs bueno, cosetes així.
Exacte, què n'opines d'aquí, de la problemàtica de la societat occidental? Com ho veus?
Clar, és que cadascú té el seu punt de vista, no? Com dèiem bé a l'obra, l'ecologista parla des del seu punt ecologista, no? Doncs em sembla molt interessant perquè cadascú ho enfoca en els seus propis interessos o en els interessos de la seva comunitat, però al final no se n'adonen que tots tenen el mateix problema, que és el de la humanitat, del món, etc.
Bueno, suposo que tenim molta raó en moltes coses, eh? Que anem molt malament i que ens hem de començar a plantejar molt de veure cap on anem i què volem com a país i com a persones i tot plegat.
Bueno, que serien que els catalans pues, parlen molt i decidim poc, no? I han de prendre més decisions més ràpid, no?
Jo crec que és un tema que està al punt del dia i que és un tema que està bé que el tractin i no només a nivell de societat, sinó també a nivell de Catalunya.
Ja per acabar, què els direu als nostres oients per aconsellar-los que vinguin a veure aquesta obra?
Ah, doncs que s'animin, perquè passar una tarda aquí entretinguda al Ciervo està molt bé i et fa pensar, no? Ara, quan arribem a casa, doncs segurament continuarem amb el debat.
Sí, que vinguin, que passaran una bona tarda o nit quan vinguin i riuran molt.
Exacte, ho tenen aquí a Sabadell i en comptes de mirar, quedar-se a casa mirant la tele i vinguin aquí, segur que fan molts riures.
Doncs que s'esperaran una comèdia molt divertida, molt, molt amena, riuran moltíssim i que s'enamoraran de tots els personatges. I es sentiran molt identificats, també.
Bueno, que és una obra molt entretinguda i que, bueno, passes una bona estona molt, molt bé, passes una estona divertida. I a més enfoca molt la manera de ser el català, o la nostra manera de ser, de comportar-nos i... Bé, em sento reflectida com a catalana, sí, sí.
Perquè s'ha de potenciar el teatre amateur, i més ara que TV3 l'està ficant tant de l'alia, no? Pues potenciar el que es fa a nivell local.
Jo vindria sense cap mena de dubte, tornaré a repetir.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Ara estic aquí amb la Margarita, que és la que fa el personatge de l'escriptora. Com valores l'estrena?
Pues la veritat és que jo trobo que déu-n'hi-do ha anat bastant bé, perquè el primer dia sempre estàs patint que no falli res, i amb tots els problemes que hem tingut al llarg de tots els assajos, pues déu-n'hi-do.
Ah, perquè porteu molt temps assajant?
Des d'abans de la pandèmia. Tenia que estrenar un mes després de que comencés la pandèmia. Després, al començar, hem començat amb gent nova, perquè hi ha hagut gent que, clar, en 2 anys han canviat les vides de tots.
Explica'm una mica, qui és el teu personatge?
El meu personatge és una escriptora amb bastanta cultura, amb una miqueta mala llet, feminista, com s'ha de ser, i molt catalana, aquí tots som molt catalans.
I què n'opina de la societat occidental?
Bueno, ella em sembla a mi que viu la vida al dia a dia i no es preocupa massa, pensa que tot són coses que corren i que no són de debò.
I per acabar, què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Pues que provin, perquè resulta que parla molt sobre com som els catalans, que som l'humàs.
Doncs ara estic amb l'Adrià, que fa el personatge del doctor Fortet. Què és per tu que he pogut participar en aquesta obra de teatre?
Per mi ha estat molt guai perquè jo sóc molt diferent del personatge que represento. Aleshores, per mi és molt, no sé, crec que és una experiència molt profitosa poder ser una persona completament oposada, ser un cabron, ser un fatxa, posar-me la pell d'un fatxa, que és molt difícil. Doncs mira, avui m'ha tocat fer-ho.
Què ha sigut el més complicat per tu?
Pues el més complicat és, amb tota la pandèmia, buscar moments per assajar, era impossible. Al final et desmotiva, perquè clar, no pots estrenar, que si el Covid, que si no sé què... Però mira, hem aconseguit estrenar.
I ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que vinguin a passar una bona estona. O sigui, al final és això. Que al final això és com veure una pel·lícula. Aleshores, doncs pots anar al cine o pots anar al teatre, doncs que vinguin a veure'ns.
D'acord, moltes gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Amunt al Taló.
Potser somiar és una faula, amb to de comèdia sobre l'enyorança, el pas del temps i sobre com l'amor perdura sempre més enllà de l'absència. Una comèdia amb tocs de poesia que segueix el viatge de l'Imma, que després de morir en una operació a cor obert, s'apareix als somnis d'aquelles persones que la necessiten. Amb nosaltres, com cada vegada, a Comediants Sabadellencs, hi tenim l'Elvira Franc. I avui, per primer cop, comptem amb la companyia d'Antonio del Valle. Bon vespre.
Bon vespre, encantat de ser aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs sí, Eloi, avui, com has dit, tenim l'Antonio del Valle, a Comediants Sabadellencs, que és un actor polifacètic. Perquè tant ens pot fer musicals, que en parlarem, com teatre de text. Uh-huh. I quan fa teatre de text, tant pot fer un còmic com un dramàtic. Uh-huh. És una persona, jo diria, a tota marxa.
A mi m'agrada dir actor multidisciplinar, què et sembla això?
Perfecte.
Multidisciplinar.
Total.
Doncs això, perfecte.
De fet, no només has fet teatre, també has fet televisió, has fet cinema.
Sí.
Exactament, sí, sí.
Sí, ha fet, i anuncis.
També sí,
has fet
també. Algun... Ui, el recorregut publicitari, Déu meu.
També
sí,
l'has
sí,
fet
també,
molt.
També.
Farem una mica de tomb per la teva vida, com deia el Joaquim Maria Puyal. I parlarem, en principi, sempre que fem aquesta secció, ens agrada que ens expliquin com va començar la teva afició al teatre. Com va començar de petit i després per què et vas dedicar professionalment al teatre?
Vaig començar, com crec que molta gent, a l'EGB, comencen a muntar un grup de teatre i no saps per què, un nen de 10 o 11 anys diu a mi em faria gràcia. I vaig començar a fer teatre a l'escola, m'hi trobava bé, o sigui, va ser un joc i m'hi trobava bé, m'hi trobava còmode, tenia aquest punt exhibicionista que cal per estar a sobre a vegades de l'escenari. Després vaig passar a l'institut, vaig continuar fent teatre i, com dius tu, després arriba el moment que acabes el cou de l'època i vaig pensar, què faig? O sigui, estudio psicologia, que també m'agrada, o em va sortir aquest esperit una mica més irreverent i vaig dir, escolta'm, si el que m'agrada és fer teatre i interpretar és on m'ho passo bé, per què no faig o provo fer d'això una professió? I tenint al costat de Sabadell l'Institut de Teatre de Terrassa, era tan fàcil, i vaig dir cap a Terrassa. No n'era conscient, és veritat, en aquell moment, que jo realment estava gestant el que seria la meva trajectòria de vida. En aquell moment va ser una decisió de m'agrada, ho faig. Mai hagués imaginat que després vindrien ja quasi pràcticament dintre de poc 30 anys de professió, no?
30 anys ja.
30 anys, Déu meu, Déu 30 anys, no puc creure.
I amb 30 anys recordes quina és la primera obra que vas fer professionalment?
Professionalment, aquí recordo que, a veure, si diem professionalment la primera vegada que fas teatre i et paguen per això, hem de dir la veritat, i ho vaig fer amb una companyia de teatre infantil de Sabadell, que es deia Sant Faina de Colors.
Oh, tant!
Sant Faina de Colors, doncs ells eren amics i van fer una cosa preciosa, Macam, però m'agrada parlar de que realment el meu salt professional va ser el 93, va ser la primera gira que jo vaig fer per tot Espanya amb una comèdia als 90 molt coneguda que era Històries de la puta Mili. I la vaig fer protagonitzada pel Ramon Teixidor, i el 93 vaig entrar a fer Carne de Cañón i ens vam anar de gira per tot Espanya, i amb 23 anys això va ser una experiència preciosa, preciosa, imagina't.
Imagina't.
Sí, sí.
També has fet microteatre
amb
el Miguel Ángel Flores.
Total.
També el vam tenir, el Comediant Sabadellencs, la temporada passada, també va venir ell. Com és l'experiència? Què penses tu d'això del microteatre, de pocs minuts, pocs actors?
Mira, és una experiència, realment és un laboratori per l'actor. Vull dir, jo sé que pel públic, quan es fica en una habitació on hi ha actors i actrius professionals, en una habitació on hi caben 8 persones, i sents tan a prop la veu i el cos de l'actor, és una experiència. Per nosaltres, jo dic que és un laboratori, perquè jo ja havia fet gires amb altres companyies, amb el tricicle, havia estat en teatres molt grans arreu del món. Tancar-me en una habitació on tu no pots amagar-te, vull dir, perquè en un escenari on tens una platea davant de 800 persones sempre li pots fer alguna cosa a la companya que ningú vegi, però en microteatre la sensació és que has de ser absolutament de veritat. Per això dic que és un laboratori, és un entrenament fantàstic pels actors, no et pots amagar, i si hi ha veritat es respira, i si hi ha mentida també es nota, i per això que és un entrenament fantàstic. Per mi va ser, ho vaig fer amb la Rafaela Ribas,
amb la Rafaela, i tant,
la meva parella artística al microteatre, i encara ara amb el Potser Somiar.
Sí. Sí, jo recordo l'Assassina,
també Mosques,
La Massa Indicada,
que va ser la primera, és veritat.
I Palomitas de Maíz.
Correcte. Totes quatre del Miguel Ángel Flores,
sí,
que té una manera d'escriure amb la que jo connecto moltíssim.
Preciós,
moltíssim, perquè hi ha una barreja de realisme poètic de casa.
Sí.
I aquesta combinació la trobo que és fantàstica.
I ho vau fer aquí, ho vau fer a Barcelona.
Totalment.
Sí, sí.
És veritat.
També has fet publicitat.
Oh, això de la publicitat és graciós, perquè realment nosaltres els actors fem publicitat quan necessitem pagar el lloguer o la hipoteca. Però d'un-i-do, és veritat, els anuncis que he fet, és cert.
Sí,
és cert.
Forces.
Sí,
t'han
sí.
vist algunes vegades.
Sí.
I després el que deies amb el tricicle. Has actuat amb el tricicle.
Exacte.
T'ha donat l'oportunitat, com deies tu, de viatjar molt.
Buah.
Com és l'experiència de treballar amb aquestes persones?
Mira, el tricicle, això sí que va ser una sorpresa. Tu abans deies que jo sóc un actor multidisciplinar. Jo m'havia preparat per fer musicals, m'havia preparat per fer teatre de text. El que per mi va ser una sorpresa va ser el teatre gestual, perquè jo no havia fet mai de teatre gestual. I jo me'n recordo que estava fent el Gaudí, després vaig fer la Generala, dirigida pel Paco Mir, i aquí ells em van veure. I ells van veure que jo tenia una gestualitat molt especial, un control del cos que d'una manera natural controlava, no? I em van proposar formar part de la seva segona companyia, que es deia Clownic. Ells veien, bueno, és una companyia, evidentment, que porta 40 anys d'èxit en èxit, i tenien un mercat molt ampli arreu del món. I van dir, si nosaltres en Espanya ja podem tirar 3 anys. Però quina llàstima perdre aquest mercat. Aleshores van muntar aquesta companyia amb 3 actors fent els espectacles del tricicle. Elvira, pots imaginar-te el que és estar 5 anys viatjant arreu del món? Des de Costa Rica fins a Nova Zelanda, fins a Xangai, passant per tota Itàlia, pràcticament tota Europa, fins a Xile. Com a actor, jo n'era conscient, perquè ja tenia una edat, que havia d'aprofitar aquella etapa perquè seria molt complicat que es tornés a repetir, perquè van ser 5 anys. De fet, imagina't com ha sigut la cosa, que després he hagut de viatjar i m'he hagut de pagar els diners jo amb el viatge, sí. I m'ha resultat estrany. M'ha resultat raro dir allò d'escolta'm, si porto 5 anys que m'estan pagant tot aquí les gires i els hotels. I va ser una experiència increïble. I ells tres, per mi, 3 amics, jefes i 3 mestres, evidentment.
Perfecte. I com deies al començament, també has fet musicals. Mar i Cel, amb De Goll de Gom.
Completament,
també,
sí.
També una altra experiència, suposo, enriquidora.
Mira, jo quan estava a l'Institut La Romànica, tenia 17 anys, ens van portar a veure El Mikado. I va ser, saps, hi ha moments reveladors a la vida de tothom, no? Jo recordo que estava al Teatre Victòria, estava a Platea, allà a l'amfiteatre, i estava veient El Mikado, i vaig tenir aquest moment revelador de dir jo vull fer això, jo m'hi vull dedicar a això, però m'hi vull dedicar també als musicals, vull cantar, és un gènere especial. Ningú m'hagués dit en aquell moment que el 2004... perquè va ser el Maricel que va protagonitzar l'Helena Gadel amb el Carlos,
sí.
I que jo al Teatre Nacional estrenaria el Maricel i pujaria en aquell màstil a sobre d'aquell vaixell fantàstic, icònic, a la cultura del teatre a Catalunya, i després ens aniríem al Victòria. Ha sigut un dels regals de la meva vida professional, realment preciós.
I un altre regal deu ser la Jaula de les Loques, no? També, amb l'Àngel Llàrger i l'Ivan Lavanda.
I el Manu Guix.
I el Manu
fent
Guix.
Tota la direcció musical. Sí.
També, una experiència...
Increïble. Rotllo, ja ens anem amb un gènere d'una superproducció, amb una companyia amb 23 persones, amb una productora com Nostromo, que ha sigut, deixa'm que ho digui, una productora molt valenta, perquè tenint en compte l'etapa de la qual venim, va ser l'única productora a tot Espanya que en pandèmia es va arriscar i va decidir continuar. Després, evidentment, es van tancar els teatres, però recordo el gener de l'any passat que... havia tancat tothom, el Rei León, Anastàsia, Ghost, tothom havia tancat, i Nostromo va dir, nosaltres tornem al Tívoli. Va ser una decisió molt valenta, i és un musical, doncs imagina't, que amb un èxit increïble, i us dic una... com es diu en el món del televisió? Una primícia?
Primícia, deu ser.
Encara no s'ha fet oficial, us ho dic a vosaltres.
No ho sent ningú.
No en sent ningú, aleshores que quedi entre nosaltres... iniciem gira per tot Espanya amb la Jaula de les Loques al juliol, per tot Espanya, i tinc unes ganes, imagina't, de fer feliç a la gent. Tu vas veure la Jaula de les Loques, no?
Sí, tant, que la vaig veure.
Sentiment de felicitat.
Sí, molt divertida.
Divertida, riure's, optimisme, imagina't.
Doncs val la pena, perquè en aquests moments necessitem divertir-nos també,
per això mateix,
riure en el teatre. També ens agrada pensar.
Totalment.
Però també ens agrada, doncs, fer-te un tip de riure i sortir feliç.
Totalment, Elvira.
Sí. Recordem que vas guanyar un premi de teatre a Madrid... com el millor actor revelació per Goodbye Barcelona.
Correcte.
A l'any 2014.
El 2014, crec, sí.
Com va canviar la teva carrera a partir d'aquest premi? O ha continuat sempre tot igual?
Mira, el premi no va canviar la carrera. La veritat és que al final la carrera, almenys la meva carrera, s'ha basat molt en la feina, l'esforç, estar sempre en forma, i el premi el que li va donar va ser, doncs, un record preciós, i valorar una obra petita però plena de carregada de bones intencions com era el Goodbye Barcelona, una obra que parlava de tots els brigadistes internacionals que van venir a Espanya amb un altre país per lluitar a favor de la llibertat i els drets humans i en contra del que venia, que seria la terrible dictadura de Franco, i fer un musical on jo feia de republicà defensant aquests valors que et deia, va ser un regal. I després agafar aquest premi a Madrid amb tota la professió allà, la Concha Velasco, no l'oblidaré mai, allà aplaudint i tal, i va ser un regal preciós. La carrera no la va canviar gaire. En aquest cas em va passar el que passa sempre, diuen que hi ha un mite amb els Goyas d'actrius i actors de revelació, que donen el premi i després et quedes una temporada sense treballar. Jo vaig continuar treballant, però realment el premi no va suposar un abans i un després. La meva trajectòria va continuar com sempre.
Perfecte. I a Televisió TV et vam veure amb lo de la trinca.
Totalment. Sí,
que,
sí, sí.
Que vas fer la pel·lícula i tot.
Completament, sí. Amb el Joaquim Ullastrell.
Sembla que vagis de tres en tres, no? El tricicle, la trinca...
Mira, això que dius em sembla molt interessant perquè jo ho he pensat moltes vegades. Trobo que el número 3 és un número màgic, especial per mi, i de fet la gent quan em reconeix pel carrer ho barreja. Ai, mira el del tricicle, ai, mira el de la trinca, i a vegades em recorden i ho canvien els noms.
Esclar.
Però realment tens raó, jo també a vegades he pensat en això del 3 en 3.
Deu ser el teu número de la sort.
Deu ser, és veritat, és veritat. És cert.
Antonio, ets de Sabadell, però ara sé que no hi vius.
Sí.
Quina vinculació tens amb Sabadell? Estàs al cas, més o menys, el que es fa?
Estic al cas. Mira, la vinculació personal és que la meva germana, tinc dues germanes, una d'elles encara hi viu aquí, i a nivell de coses que estan passant a la ciutat, haig de ser sincer, no estic gaire al cas. Quan vaig venir l'altre dia, perquè vaig venir per celebrar una cosa, ja t'ho vaig comentar, vaig al·lucinar amb els canvis que havia vist a la ciutat, al·lucinant. Jo buscava la meva llibreria on jo comprava els llibres, no hi era, s'ha convertit en una botiga de minerals, buscava un restaurant que es deia el Planeta Miret, tampoc hi era, però no estic gaire al corrent. Estic al corrent del que és, m'agrada molt estar informat de la política, això sí, però més a un nivell més potser nacional, a nivell de Catalunya, però de Sabadell quan hi ha alguna bona notícia, sí que és veritat que li poso foco, i també quan hi ha alguna dolenta, també li poso foco.
Clar,
i penso,
que
ai, Sabadell!
Deus sentir el nom de Sabadell, ja deus
sí, clar,
posar les antenes.
Sí, clar, calleu un moment, espera, puja el volum, què diuen?
Clar, això clar, sí, clar, això clar. Sí. Molt bé. A veure, hem parlat de text, obres de text i de musicals. Quina diferència hi trobes amb un amb l'altre? Amb la teva manera d'actuar? O quina diferència trobes?
El text, a l'hora de treballar com a actor, trobo que requereix d'un nivell més és la meva opinió, i també depèn de si és drama o és comèdia, però trobo que té un punt més artesanal, més personal, com més privat, com més de connectar amb l'actor i actriu immediata que tens a un metre de distància. És una cosa com molt més... requereix més d'artesania, de fila prim. I els musicals tenen un component molt més màgic, molt més expansiu. Normalment els musicals que he fet han sigut en teatres molt grans i té un punt molt... perdona, però m'agrada molt l'astrologia, molt jupiterià, que diria jo, molt expansiu. Quan tens una orquestra en directe que t'està tocant i tu estàs cantant la cançó amb aquella microfonia fantàstica i veus aquella platea amb 1.000 persones, et dona per volar. Aleshores té un punt molt més expansiu, molt més màgic en aquest sentit. No sabria dir-te quin dels dos gèneres m'agrada més, la veritat.
I una obra de la que tinguis un record fantàstic, a part de totes, l'obra que recordes amb més alegria?
Mira, les obres que jo he fet amb el tricicle,
sí.
Vull dir, jo m'agrada la comèdia i tinc un perfil còmic total, i superar obres com les del tricicle, on hi ha un gag cada 10 segons, és insuperable. Vull dir, jo he estat al Teatre de l'Òpera de Xangai fent gags per 1.800 xinesos,
sí.
I aquell esclat, aquella bomba atòmica de riures, no l'oblidaré mai. He estat també al Teatre Nacional de Múnich pels alemanys, que diuen que són seriosos, doncs quan riuen són sorollosos i increïbles. Si tu em preguntes quina obra m'agrada més, jo aquests esclats a riure a platea no els oblidaré mai.
I alguna cosa que vulguis oblidar?
T'ho dic quan acabi l'entrevista, ¿vale? A veure, oblidar, no, jo en aquest sentit sóc molt positiu, vaig néixer positiu i moriré així. Si he tingut males experiències, com a lliçons queden. I quan queden com a lliçó no les puc valorar negativament perquè sempre donaré gràcies perquè vaig aprendre molt, segurament que sí.
Sí, segurament que les vegades amb les coses dolentes segur que en treus unes experiències.
Totalment, totalment.
Que et formen com a persona i que t'ajuden i tant.
Completament, i per això et dic que no les puc valorar com a negatives, són sempre d'agrair, totalment.
Perfecte. I ara, una altra curiositat. Digue'm el nom d'una actriu o d'un actor que admiris molt.
Mira,
ja sé que n'hi ha molts.
No, ja sé, però això, mira, d'una actriu et diré una cosa, la tenim molt a prop, vull dir, jo sempre poso al mateix nivell, per exemple, poso Carmen Maura, poso Verònica Forqué, a qui m'encantaria donar-li fer un record fantàstic, perquè la vaig conèixer personalment, i últimament cada dia pràcticament me'n recordo d'ella, i Emma Vilarasau. Emma Vilarasau és una de les meves actrius preferides, en quant a dones.
Sí.
I en quant a homes, sóc un fan total del Viggo Mortensen. M'encanta aquest tio. Jo no sé com pot ser tan increïblement camaleònic. Si tu veus les seves pel·lícules i veus The Book Green o veus el Capitán Fantàstic, són rols absolutament diferents i no sé com els pot fer des d'una veritat tan absoluta i tan increïble.
I parlant d'actrius, l'última pregunta. Has dit que la Rafaela Ribas ha sigut per tu la teva companya, diguéssim, de treball.
Sí, artística.
Ara, que esteu actuant junts a la Sala Versus Glòries...
El Potser Somiar, la Sala Versus Glòries, exacte.
Junt amb el Ramon Godino.
Totalment.
Quina sensació et deu fer després d'un temps de no haver actuat amb ella, ara tornar-hi i fer una cosa tan bonica que tu fas no sé quants papers, 7 o 8 papers.
Mira, la Rafaela és d'aquestes persones que va passar de parella artística a amiga. Ja s'ha convertit en una amiga i, clar, està treballant amb una actriu tan increïble i que a nivell personal és tan generosa, és sempre un regal. Potser Somiar, a la Sala Versus Glòries, com bé has dit, dirigida pel Roc Esquius, amb una dramatúrgia del Sergi Belbel i la traducció, però el text és de l'Antonio Tavares, és una obra que jo, per acabar, la recomano completament per la seva llum, perquè és una obra on el comentari que fa la gent quan surt és: jo pensava que com que és una dona que s'ha mort aniria per una banda, però és que ha anat per un lloc amable, càlid, inspirador, familiar i lluminós. Aleshores, trobar-me amb la Rafaela fent això és veure-li els ulls, la generositat amb la que treballa i la disciplina i el compromís que té amb la seva feina és inspirador per mi com a actor. Sempre amb ella jo sumo, sempre.
Sempre. En vam parlar, de Potser Somiar, en vam parlar aquí en el programa.
Ah, molt bé.
I és, bueno, tal com deia l'Eloi al començament, és un text molt poètic, molt ben interpretat, una posada en escena.
Moltes gràcies.
Doncs molt maca, i heu tingut molt èxit perquè heu allargat els dies de representació.
Exactament, Elvira, fins al 13 de març hi serem de dijous a diumenge, de dijous a dissabte a les 8:30 i el diumenge a les 6 de la tarda a la Cel Versus Glòries. I deixa'm dir que, com tu deies abans, La Jaula de les Loques és un espectacle que la gent necessita per passar-s'ho bé, i el Potser Somiar la gent ho necessita per preguntar-se i per buscar dins seu l'amor que sent cap als éssers estimats, els que té ara i els que ja no pot tindre.
I tant. Aleshores, és aquest el missatge. Que
totalment. Que vinguin a veure'ns a la Sala Versus Glòries.
Que vinguin, que disfrutaran. Moltes gràcies, Antonio.
Elvira, ha sigut un plaer parlar amb tu.
No, al contrari, que hagis vingut aquí i poder fer una xerrada.
M'hi sento com a casa, Sabadell. És casa meva.
És casa teva, i tant que sí. Moltes gràcies, Antonio.
Gràcies, Elvira.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. Teatre de Franc.
Tancarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com estàs, Elvira?
Doncs bé, bé, molt teatre, eh? Molt teatre i molt bo.
Teatre i molt bo, a veure.
Aquesta setmana em porto de molt bons.
Quines ens en portes?
Comencem primer de tot pel Desig del Cor, de Karel Solzhin, al Teatre Tantarantana. Una proposta que, per a meu, s'assembla molt amb la temàtica de la Casa del Dolor o de Desig, que recentment s'han presentat al TNC i que n'hem parlat en el programa. Pel tema, sobre la vida de família, i per la seva manera de no definir cada situació, de mostrar els pensaments dels personatges i no resoldre cap enigma al final. Mm. El tema va d'una família, com dèiem, no gaire convencional, que espera la seva filla després d'un viatge a Austràlia. La mare, el pare i una tieta. Durant l'espera, cada un s'imagina el que pot passar quan es retrobin tots una altra vegada. Les fantasies, les diferents maneres de veure la realitat, les pors i els impulsos d'inventar-se un futur farà que es bloquegin i que, després d'un flash, tornin a repetir una altra vegada tot una altra vegada els seus pensaments. Les actrius i els actors repeteixen les escenes amb els mateixos diàlegs i amb els mateixos gestos, però amb diverses entonacions i diferents velocitats, diferent tempo, eh? I algunes vegades només dient una paraula de la frase que ja s'ha dit abans, tal com si estiguéssim a la classe de teatre del director o mestre que vol experimentar fins on podem arribar les interpretacions. Unes excel·lents actuacions, sobretot de l'Albert Pérez, la Vanessa Segura i l'Alicia Puertas, recolzades pels joves Sara Morena i Marc Tarrida, que personalment penso que les actuacions són el que destaca més en aquesta obra. Una obra difícil d'entendre, que parla sobre la impossibilitat de sortir de l'estructura familiar amb la construcció d'uns rols definits del pare i la mare i la filla, aquests rols tan marcats, eh? I que, ja et dic, és difícil d'entendre. A la societat, i també en el teatre, sempre ens és molt difícil arriscar-se i apostar en projectes trencadors. Moltes vegades som incompresos i ens costa sortir d'aquestes idees i anar amb una idea innovadora, eh? Ens fa por el desconegut. I sense volem sempre buscar ja el que coneixem, eh? El que sabem segur que funciona. Això és l'obra. D'aquest sentit va l'obra. Sense desmereixer el que fan, perquè a mi em va agradar molt, també vindria de gust, ara, veure teatre més convencional, més ben fet. Però, de tota manera, és una bona proposta que es podrà veure fins al dia 6 de març.
Déu-n'hi-do, sona molt bé.
Sí. Anem amb una altra, que encara sona més bé. Animal negre, tristesa, de Anja Hellings, a la sala de baix de la Beckett. Un escollit i excel·lent repartiment escenifica en aquesta obra dirigida per Julio Manrique. Una colla d'amics i un nadó fan una excursió al bosc. Mengen, beuen, fan foc, fumen i finalment s'adormen, fan bivac, que és la idea que tenien. Però a mitjanit, una distracció provoca un gran foc, un enorme foc. Cada un vol salvar la seva vida perquè el foc els envolta, estan al mig del bosc. Cada un busca diferents direccions i situacions. És la segona part de primer veus els amics quan es fan la xerradeta, distesos, després quan s'adormen i després comença aquest foc. Uns moments que en la representació està escenificada d'una manera molt gràfica i intensa, amb recursos cinematogràfics, d'il·luminació, música, moviments i interpretació incomparables, creant un ambient ofegant i crispant que fa que un es senti com si estigués al mig del foc. La calor, les flames i les detallades explicacions que fan la narradora i el narrador són tan explícites que semblen reals i posen la pell de gallina. Després, a la tercera part, ve la calma. Alguns amics es retroben. La vulnerabilitat, la por, tot els ha canviat les seves vides i s'han convertit com la cendra que es forma després del foc.
El recurs de les filmacions, que actualment sembla que s'hagi posat de moda i a vegades és massa repetitiu en el teatre, en aquest cas jo diria que és imprescindible per fer viure a l'espectador la sensació d'ofec i angoixa que pretén l'obra. Primer el foc, que omple tota la sala. Després el fum i la cendra. I per acabar, un gran mirall on els espectadors es veuen a si mateixos sense superfícies. Potser nosaltres estem massa pendents de nosaltres mateixos. Ens mirem només el que pensem, el que diran l'altra gent, i no apreciem el que tenim al nostre voltant i tampoc la naturalesa fins que no la veiem destruïda. Una obra emocionant i commovedora, però també molt bonica i plena de dolor, impactant, que fa esgarrifar, però plena de bellesa. Bones interpretacions, i la música, les coreografies i una posada d'escena que portarà el públic a fer un silenci sepulcral durant tot l'espectacle, fins a arribar a un final emocionant. També és una obra que es podrà veure fins al dia 6 de març.
Déu-n'hi-do.
Sí. I ara anem per un altre plat fort.
A veure, avui quedarem tips, potser, eh?
Plat fort, de veritat. Sí. El mar. Visió d'uns nens que no l'han vist mai. A la sala Tallers del TNC. A partir d'uns textos de nens i nenes i del seu mestre d'una escola d'un poblet de la província de Burgos. Alberto Conejero ha fet la dramatúrgia conservant aquests escrits i d'altres tal com estan redactats. Però no són els originals ben bé, sinó que els ha trobat amb revistes i diaris. I Sergi Bernal ha fet la investigació dels fets que relaten l'obra. I ara us diré de què va l'obra. L'any 2010 es va descobrir en una fosa d'un poble de vora Burgos les restes d'un mestre català, Antoni Benaiges, assassinat el juliol de 1936. Un jove mestre vocacional de cap a peus que el 1934 va ser destinat a un poblet de mala mort de Burgos. Al cap d'un temps, ell mateix va pagar de la seva butxaca una empremta i un gramòfon per seguir l'ensenyament amb el mètode Freinet. Des de llavors, els alumnes van aprendre a llegir i escriure publicant les seves emocions, somnis i pensaments per mitjà de l'impremta. A la primavera del 1936, aquest mestre va prometre als seus alumnes que, per vacances, els portaria a veure el mar, perquè no l'havien vist mai. I van escriure també tot unes publicacions de cada nen parlant que com s'imaginava que seria el mar. Seria grande, seria immenso, i això ho van explicant a l'obra. Però, clar, tots sabem que el juliol del 36 va esclatar la guerra i la promesa es va quedar sense complir. Vaig llegir aquest llibre abans de veure l'obra i em vaig emocionar només llegint-lo, i el vaig rellegir. I vaig pensar, com ho faran? Com ho representaran? I la veritat és que és una proposta meravellosa, de les més maques que he vist aquesta temporada. Xavier Bobés i junt amb Albert Conejero han fet aquesta peça de teatre d'objectes i paraules. I ells mateixos la defineixen així. És una obra d'objectes, el poema i el material documental que conviuen sense jerarquies. Havia vist altres propostes de Xavier Bobés, sempre força originals i molt emocionants. Un actor que manipula els estris, diguéssim, i crea, investigant la poètica d'aquests objectes quotidians, buscant sempre el sentit teatral. I en aquest espectacle és dels més boníssims que li he vist, amb la il·luminació també, la música i una revelància, té una revelància molt especial pel tema. També ha seguit molt les interpretacions del Sergi Torrecilla, que és l'actor que fa de mestre, tant a la Ruta 40 com a altres llocs que l'he vist representant. Però aquí fa un monòleg meravellós. Un espectacle emocionant, en majúscules, digne de premi, tant per la interpretació com la posada d'escena. Deixeu-me dir només dues paraules o dues frases que surten al començament de l'obra, escrites pel mestre, Ho hem d'aprendre tot des de que naixem fins que morim, perquè el que ens fa humans és que no sabem viure. Una obra que la podeu veure fins al dia 6 de març. No us la perdeu.
Tres bones propostes que, com cada setmana, l'Elvira ens porta a la secció Teatre de Franc. Elvira, moltes gràcies. No sé què més dir-te.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Ara sí, ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 199 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast al web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem, això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
Amunt al Taló!